Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Es desconeix l'origen dels dos brots de coronavirus que afecten la policia municipal i que han portat una trentena d'agents a aïllar-se. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha expressat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en el ple municipal del mes de febrer, en marxa des de les 5 de la tarda. Tot plegat després que el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez, assegurés ahir que els contagis provenien d'entorns familiars.
El Taulí participa en un projecte europeu per reduir la mortalitat entre pacients d'UCI de coronavirus.
Es tracta d'un dispositiu mòbil i amb tecnologia infraroja per controlar la salut vascular d'aquests pacients. Ara mateix, entre un 30 i un 50% dels malalts de coronavirus a l'UCI moren per complicacions vasculars.
En esports, el mercat d'hivern s'ha tancat amb un únic fitxatge pel Centre d'Esport Sabadell.
El club arlequinat només ha tancat contracte amb Álvaro Vázquez després d'acordar la sortida de Jesús Olmó i David Estals. No s'ha aconseguit incorporar les files sabadellenques ni Ramon Aziz ni Eugeni Valderrama.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes, igual que els últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. De moment esperem pocs canvis en la situació meteorològica. Per tant, continuarem parlant d'una tarda de dimarts dominada pel sol, amb alguns núvols alts, que estones seran una mica més nombrosos, però en conjunt doncs no impediran que s'imposi aquest ambient assolellat, amb temperatures semblants a una mica més altes, tot i que en alguns sectors de l'àrea del litoral central han baixat una mica. El vent ja ha girat a component sud, a bona part del sector. I de cara a demà esperem també poques novetats. Demà esperem un dimecres també dominat per l'ambient assolellat, tot i algunes bandes de núvols alts que sí que durant la segona meitat del dia es faran més abundants. També n'arribaran alguns de mitjans i el cel quedarà una mica més enteranyinat. També amb algun núvol baix, a punts del litoral nord i amb temperatures bastant semblants en general, tot i que punts del nord-est podran pujar lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El que falta és situació molt tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències, tampoc d'entrada i de sortida de Barcelona. L'alcaldessa de Sabadell reconeix que no se sap d'on provenen els dos brots de coronavirus que han afectat una dotzena d'agents de la policia municipal. D'aquesta manera contradiu el tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, que assenyalava ahir la vida familiar dels agents com a origen dels brots. Ferrés n'ha parlat al ple municipal d'aquesta tarda.
Que quedi molt clar que, òbviament, no sabem d'on s'han contagiat, que hi ha tota la confiança en aquest cos i, per tant, que aquesta continuarà sent la nostra línia d'actuació.
Tot plegat quan Ciutadans ha demanat al govern que rectifiqués aquestes acusacions dels agents. Ara bé, aquesta qüestió no figurava a l'ordre del dia, no? Pere Gallifa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs no, el punt feia referència a un canvi en les condicions laborals dels agents que passaran a formar part de la nova divisió de policia de districtes. Com que canvien els seus horaris i també la perillositat de les funcions d'alguns dels agents, aquest punt havia de passar pel ple. El resultat és que només hi ha votat a favor el govern i la resta de grups s'han abstingut de manera que ha pogut tirar endavant. Per altra banda, també cal destacar que finalment Sabadell concedirà la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà al bisbe Pere Casaldàliga, títol pòstum. Tots els grups ja han votat a favor i han elogiat la seva figura, com Marta Morell, portaveu de Podem.
A Sabadell doncs, ha de reconèixer una figura que és un referent universal de la teologia de l'alliberament i que, a més, doncs, té un vincle amb la nostra ciutat, on va exercir de sacerdot entre el 1952 i el 1958. I en aquesta època doncs, d'absència de llibertats elementals i de profundes desigualtats socials, Pere Casaldàliga sovint va ser la veu de la classe obrera en els barris menys afavorits de la nostra ciutat.
Els únics inconvenients els ha presentat a la Crida i Esquerra i han estat per lamentar les poques entitats que han donat suport a la iniciativa, unes 25 a tota la ciutat. Les dues formacions han assenyalat que potser han fallat els mecanismes de comunicació d'aquesta concessió.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'Hospital de Sabadell participa en el projecte europeu Bascovid per controlar un dels elements que més mortalitat provoca en pacients de Covid-19, les alteracions microvasculars.
La iniciativa ha suposat la creació d'un dispositiu que amb llum infraroja permet portar un control dels pacients de l'UCI i així oferir tractaments més personalitzats. Jaume Mesquida, intensivista del Taulí, ha presentat el projecte al programa Al Matí.
Poder detectar els pacients que es posaran més greus i si podem detectar-ho de forma precoç, molt millor, no? Per estar molt més a sobre d'aquests pacients. I després poder això, ajustar els tractaments en funció del benestar de la microcirculació, que en el fons, per lo que ja coneixem a dia d'avui, és un dels motors principals d'aquesta malaltia de la Covid.
Aquesta tecnologia, que podria ser al mercat en 2 anys, també es podrà utilitzar per monitoritzar altres malalties.
Nova davallada del risc de rebrot a Sabadell, que cau fins als 520 punts. En canvi, aquest dimarts, la velocitat de transmissió ha pujat lleugerament fins al 0,9. Per contra, la incidència acumulada 14 dies continua baixant i ara és de 570 casos per cada 100.000 habitants.
En les últimes 24 hores s'han confirmat 66 positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia fins als 14.166. Pel que fa a les defuncions, se n'han registrat 3 més que dilluns i ara ja en són 496 en total. El número de vacunats a la ciutat ha crescut avui fins als 6.014, dels quals 1.315 ja han rebut la segona dosi.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
L'atur registrat a Sabadell va créixer durant el mes de gener en 293 persones. En total hi ha 15.356 sabadellencs en recerca de feina actualment. Si ho comparem amb les dades de l'any anterior, el creixement de la desocupació ha afectat 3.090 persones més que el gener del 2020. Això significa que en termes interanuals el creixement ha estat d'un 25%.
Pel que fa al conjunt de la comarca, hi ha 61.773 vallesans a l'atur aquest mes de gener, 915 més que el mes anterior. En xifres globals, Sabadell és el municipi que presenta una crescuda més important, seguit de Terrassa. En termes interanuals, la diferència és de 12.296 persones més a l'atur que fa un any.
La Junta Electoral de Zona ha comunicat que a dia d'avui a Sabadell s'han rebut 1.012 peticions d'excuses per tal de no formar part de les meses electorals a les eleccions del 14 de febrer. El termini per impugnar la incorporació és de 7 dies naturals des que es rep la comunicació, a banda de les causes sobrevingudes.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Repassem l'actualitat d'aquest cinquè dia de campanya electoral. Ciutadans proposa l'impuls d'un pla per lluitar contra l'ocupació il·legal d'habitatges. El número 5 de la formació a les eleccions del 14 de febrer, el sabadellenc Joan Garcia, ha presentat avui la proposta des de Candeu, un barri on assenyala aquesta problemàtica va en augment.
Fins ara, diputat del partit assegura que el nou pla permetria obrir més vies d'actuació davant de problemes d'ocupació il·legal fomentada per màfies amb finalitats sovint delictives.
Lo que va a facilitar primero es que las comunidades de vecinos sean capaces o puedan actuar contra estos pisos ocupados en el caso de que sus propietarios no estén o no sean o no se les pueda encontrar o no hayan actuado en ese edificio, por un lado, y vamos a reforzar mucho también la capacidad que tendrán las tanto Mossos de Escuadra como policías locales para actuar en el caso de que, por ejemplo, un presidente de comunidad, que también se habilitará para que sea así, pueda denunciar que está habiendo o que hay un piso ocupado y que está generando problemas graves de convivencia en ese edificio.
Més enllà de l'actuació davant de les ocupacions, des de la formació taronja també consideren necessari anar a l'arrel del problema, abordant la falta d'habitatge social.
Construir más vivienda social que pueda sustituir muchas veces las necesidades que no es en este caso donde se produce, pero sí en otros casos de ocupaciones que son basadas básicamente por familias en situación de vulnerabilidad. Por tanto, es evidente que la construcción de vivienda social que la Generalitat no ha sido capaz de hacer durante estos últimos años, recordemos que Cataluña solo dedica el 0,6% de su presupuesto a vivienda social, mientras, por ejemplo, la media de España es el 1,1 o la Comunidad de Madrid dedica el 1,6 de su presupuesto a vivienda social. Por tanto, la vivienda social debe ser la alternativa.
La construcció de l'habitatge social pot anar acompanyada també de la rehabilitació d'immobles buits cedits a l'administració local.
En muchos municipios, aquí en Sabadell también hay toda una serie de viviendas que no están siendo utilizadas, que son viviendas con propietarios donde no hay nadie en estos momentos, y lo que proponemos es que se cedan estas viviendas se cedan a la administración, que la administración se ocupe de su rehabilitación y de la gestión del alquiler en muchos casos para este tipo de fines. Por lo tanto, ese plan de rehabilitación que también llevamos en nuestro programa es otro de los planes que para nosotros son básicos para ayudar no solamente, como dices tú bien, a que se pueda tener o construir a medio plazo vivienda social, sino que también se pueda a corto plazo dar una respuesta.
García assegura que l'ocupació il·legal problemàtica no és comparable amb l'ocupació d'immobles per part de persones en situació de vulnerabilitat i insisteix que les dues situacions s'han d'abordar de formes diferents.
La candidata del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha interpel·lat els votants indecisos per poder condicionar, diu, el pròxim govern.
En un acte telemàtic de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, la cap de llista ha assegurat que hi ha un terç de la població cridada a les urnes que no sap què votar. Per seduir-los, també ha reclamat reduir la pressió fiscal de Catalunya per tal de recuperar la competitivitat del territori. L'exconsellera d'Empresa i Coneixement ha assegurat que algunes empreses van marxar de Catalunya per motius polítics i ha afirmat que aquestes difícilment tornaran. De totes maneres, ha advertit que altres han marxat per la pressió fiscal o pels marcs jurídics, topalls a vegades molt absurds per les empreses, diu. En aquesta línia, Chacón ha proposat una millora del finançament a Catalunya, però ha alertat els socialistes que, tot i això, no renunciaran a la independència.
Que no s'equivoqui el Partit Socialista i es pensi que amb un pacte fiscal ja ens tindran contents. Nosaltres volem ser independents. Mentrestant anirem a solucionar, a pactar, a recaptar tots els recursos que tingui Madrid, perquè tots els recursos que ens corresponguin i que justament ens corresponen com a Catalunya, però que no es pensi pas que amb això que hem dit, que entre el tot i el res i el mentrestant, que es pensi tant que amb un pacte fiscal la gent deixarà de ser independentista. Coratge per tractar políticament una qüestió política.
La cap de cartell del PDeCAT també ha assegurat que el partit treballarà per aconseguir tots els recursos necessaris mentre Catalunya no sigui independent.
Nosaltres som partidaris, i sempre ho hem dit, som un partit independentista, anem a assolir el màxim. Però entre el màxim o el tot i el res, aquest mentrestant l'hem de gestionar. Nosaltres treballarem, i ho hem dit, per assolir tots els recursos que calgui a la Generalitat de Catalunya. I avui mateix, perquè surt algun estudi d'economistes, no?, que fins i tot quantifiquen amb 9.000 milions d'euros aquest dèficit, evidentment, nosaltres anirem a reclamar, a negociar, a intentar aconseguir el millor dels finançaments. Tenim un objectiu, sí, però per deixar d'assolir aquest objectiu no perdrem les oportunitats que hi hagi mentrestant.
D'altra banda, durant els diàlegs s'han destacat altres aspectes, com l'atur juvenil. Chacón ha advertit el desencaix entre les demandes de les empreses i els perfils professionals i ha reclamat una formació més vinculada amb el Departament d'Empresa. També ha proposat incentius fiscals per a les empreses que contractin joves.
Esquerra Republicana es compromet a promoure un nou recurs hospitalari al Vallès Occidental Sud-est.
El candidat republicà número 17 per a Barcelona i exalcalde de Sabadell, Juli Fernández, ha explicat que aquest nou recurs serà dependent del Consorci Sanitari de Terrassa i s'encarregarà d'atendre situacions de complexitat baixa i mitjana. Oferirà urgències, proves diagnòstiques d'imatge, consultes externes d'especialitats i cirurgia ambulatòria. Juli Fernández ha assenyalat que l'equipament tindrà el futur Hospital Ernest Lluch com a referent.
Que ens ha de permetre tenir un equipament similar al que desenvoluparem a la part de Cerdanyola, Montcada, Ripollès. Per tant, el nostre compromís és que durant aquests propers 4 anys tinguem la capacitat de, amb els ajuntaments, treballar ubicació, definir projecte i iniciar aquest recurs hospitalari, sempre des del sistema públic.
L'anunci ha tingut lloc aquest matí en un acte acompanyat de l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, del portaveu republicà de Rubí, Xavi Corbera, i del primer tinent d'alcalde de Terrassa, Isaac Albert. Durant l'acte, Juli Fernández també ha dit que amb l'objectiu de reduir la pressió hospitalària del sector, Sant Cugat i Rubí comptaran amb 9 centres d'atenció primària programats pel pròxim any.
Transformació d'aquest CAP en un centre d'urgències d'atenció primària. Això vol dir un increment de la resolució i de l'atenció a les nostres persones d'aquí de Sant Cugat. A Rubí, amb el CAP Mútua de Rubí, que és un punt d'atenció continuada ara mateix, doncs també hi ha prevista aquesta transformació a centre d'urgències d'atenció primària, amb intervenció física, també transformant els edificis. I, per tant, un compromís com us deia, amb la millora de l'atenció per la gent i amb la millora de les condicions de treball dels nostres professionals sanitaris.
El republicà sabadellenc ha explicat que aquests projectes seran possibles gràcies a l'augment de pressupost en sanitat des de l'any 2015. En concret, durant el 2020, aquests comptes han destinat 9,2 milions d'euros al Vallès Occidental i 2,6 més a Sabadell destinats als CAPs.
El candidat del PSC, Salvador Illa, avala que els presos independentistes participin en la campanya electoral si la justícia els ho permet amb el tercer grau.
Pues que se tiene que hacer lo que los tribunales y la justicia permita y decida. Y si están en tercer grado y si pueden hacer actos electorales, pues no tengo ningún inconveniente en que lo hagan, ¿no? Lo que decida la justicia y los tribunales en ese terreno.
El líder socialista ho ha dit el mateix dia que ha reclamat un canvi de rumb dels mitjans de la Corporació Catalana, TV3 i Catalunya Ràdio.
Ell assegura que aquests mitjans actuen molt sovint com agitadors o defensors d'una causa. D'altra banda, ha defensat reprendre la taula de diàleg entre governs i entre partits catalans i planteja com a punt de partida els 44 punts proposats per Pedro Sánchez.
Los 44 puntos que ya fueron objeto de propuesta por parte del gobierno de España, que habían sido ya puestos encima de la mesa por anteriores presidentes de la Generalitat, me parecen un magnífico inicio para empezar a resolver cosas concretas en Cataluña.
Ell ha defensat el diàleg dins de la llei i ha rebutjat que sigui el moment de tirar endavant un nou estatut. Tot i això, assegura que les prioritats ara mateix són derrotar el virus, reactivar l'economia i garantir que ningú quedi enrere.
La candidata d'En Comú Podem al 14F, Jéssica Albiach, ha demanat a la CUP que aclareixi quin és el seu posicionament sobre pactes postelectorals.
Així mateix ha fet una crida als anticapitalistes a estar oberts a la creació d'un govern d'esquerres.
Aquests vetos creuats jo crec que pertanyen més a un àmbit de campanya electoral que al que veritablement després doncs, podríem articular a partir del resultat electoral. Nosaltres no volem avançar quina hauria de ser la fórmula perquè això entenem que també depèn de la voluntat popular, és a dir, de quin és el resultat que la gent ens dona a les urnes, però per nosaltres només n'hi ha una alternativa al desgovern de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, i aquesta alternativa és un govern ampli d'esquerres.
La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha dit que si la presidenciable de Junts per Catalunya, Laura Borràs, continua imputada, no li podran donar el seu suport en una hipotètica investidura.
Sabater insisteix que les sospites de corrupció que pesen sobre Borràs s'haurien hagut d'aclarir abans que volgués optar a presidir la Generalitat. En aquest sentit, els anticapitalistes proposen al seu programa electoral no permetre que processats o investigats per corrupció puguin presentar-se a les llistes electorals. En aquest sentit, ha dit que s'ha d'anar amb compte que la pròpia proposta dels anticapitalistes no es faci servir per perseguir més els polítics independentistes.
La vicesecretària d'Organització Nacional del Partit Popular i presidenta del partit a Navarra, Ana Beltrán, ha visitat Sabadell per parlar d'ocupació il·legal.
I ha estat acompanyada pel president del PP a la ciutat, Esteban Gessa, qui ha recordat el suport de Junts al govern local.
La senyora Ciuró es del partido del señor Puigdemont y que la alcaldesa del partido es de aquí de Sabadell es del Partido Socialista y que tienen este pacto y que les está haciendo de muleta un día sí y otro también.
Beltrán ha promès més feina, millor sanitat i menys impostos pels ciutadans de Catalunya.
La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha respost aquest dimarts a la CUP replicant que els anticapitalistes hauran de triar costat.
Doncs la CUP haurà de prendre les seves decisions, saber al costat de qui està, si està al costat de la injustícia espanyola o està al costat de la democràcia catalana.
L'exconsellera opina que el Suprem té moltes ganes de jutjar-la i manté que no hi hauria d'haver judici perquè no hi ha cas. El número 2 de Vox per Barcelona, Antonio Gallego, ha fet referència a la gestió de la pandèmia criticant el desabastiment sanitari, la manca de personal i la falta de dotació pressupostària. També lamenta que s'ha refusat l'ajut de l'exèrcit.
Aquí lo único que se ha hecho es rechazar la ayuda en muchos pueblos, no en todos, la ayuda del ejército, de los hospitales de campaña durante la primera ola y poco más.
Gallego alerta que pujar els impostos no fa que es recapti més.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la Moncloa, que ha rebaixat les expectatives sobre la Setmana Santa i veu difícil que hi hagi una mobilitat normalitzada. A més, fa una crida a les comunitats autònomes perquè utilitzin tot el marge de què disposen per ampliar les restriccions contra la Covid-19.
Tot plegat després que Reyes Maroto, ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, pugés les expectatives al dir que el pla de vacunació s'aniria produint d'acord amb el pla que hem acordat amb les comunitats autònomes.
El Departament d'Interior alerta d'un augment del 15% de les infraccions durant el passat cap de setmana, amb prop de 500 actes per saltar-se el confinament municipal.
També se n'han registrat 263 per no respectar el toc de queda. Segons el Departament d'Interior, es reforçaran els controls perimetrals de Catalunya per detectar aquells viatges no justificats, així com més control a les principals vies ràpides, l'A7 i l'AP7, així com a les estacions de l'AVE.
L'Oficina Antifrau de Catalunya demana a les administracions que investiguin i sancionin els casos que s'han produït a Catalunya de vacunació regular de la Covid-19.
Miguel Ángel Jimeno, director d'Antifrau, afirma que no poden quedar impunes a si mateix, argumentant que s'ha d'anar més enllà de la sanció social perquè les vacunes s'han comprat amb diners públics i estan sota la responsabilitat i control de les institucions.
I acabem. Un tribunal de Moscou ha condemnat l'opositor rus Alexei Navalny a 3 anys i mig de presó en fer efectiva una sentència de l'any 2014. Segons el tribunal, Navalny ha incomplert els termes de la llibertat condicional en no presentar-se l'any passat davant l'autoritat competent. L'opositor rus va ser arrestat al gener en aterrar a Moscou des d'Alemanya, on es va recuperar d'un enverinament sofert a l'estiu, del qual culpa l'actual president rus, Vladimir Putin. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dues sortides, les de Jesús Olmos i David Estals, i una arribada, la d'Álvaro Vázquez. Aquest ha estat el balanç final del mercat hivernal de fitxatges del Centre d'Esports. A mitjanit es va tancar el termini sense que es produís cap nova incorporació.
Hi havia diferents operacions obertes per cobrir almenys la fitxa lliure disponible al primer equip, però cap d'elles va fructificar. L'acord amb Ramon Aziz, migcampista del Granada, estava fet, però a última hora es va interposar el Cartagena. Ho ha explicat el director esportiu del Sabadell, José Manzanera, a l'Hotel Suís.
Teníamos el acuerdo cerrado con el Granada, con el futbolista, la verdad es que la conversación fue muy muy bien, pero al final, tanto Elche, que estaba dudando ahí, o Granada, por decirlo así, al final Cartagena estaba a la par un poco con nosotros. Llegó un momento en el que nosotros hicimos un esfuerzo económico muy muy alto y que al final, como te digo, el club apuró hasta el máximo para hacer el esfuerzo para traer al futbolista. Y al final el Cartagena sale con una mejora de la propuesta inicial que nos sorprende a todos y que al final hace que el futbolista, por un tema económico, decida irse allí.
Eugeni Valderrama, de la seva banda, va optar per quedar-se al Huesca i Cifu, lateral dret de l'Elche, no va poder sortir perquè el seu club no li va trobar recanvi. Amb la lesió per 2 o 3 mesos de l'Aleix Coc, va urgir buscar un central, però Manzanera admet que l'escàs marge de maniobra va ser un autèntic contratemps.
Por tiempos podíamos haber entrado en opciones para reforzar la línea defensiva a nivel de centrales, que en el momento en el que se da esa lesión no lo podemos hacer, porque fue en el entrenamiento prepartido donde él sufre esa lesión y donde ya empezamos con las pruebas, pero que hay que esperar para hacer una resonancia. Movimos cielo y tierra con diferentes opciones y no encontramos lo mismo, no encontramos ninguna que realmente viésemos que nos podía mejorar en ese sentido. Y máxima confianza en lo que tenemos.
Tampoc va haver-hi sortides d'última hora i Antonio Romero seguirà amb el Sabadell. Tot i l'absència d'arribades en el dia d'ahir, Manzanera està més que satisfet amb l'actual plantilla. Amb una fitxa vacant, el club té l'opció d'incorporar alguna gent lliure, però el director esportiu ho veu improbable.
La d'ahir va ser una nit de molt moviment a la nova Creu Alta. En paral·lel a aquestes últimes hores del mercat, l'equip s'enfrontava al Logroñés buscant sortir del descens. El 0-0 final, però, deixa el Sabadell quart per la cua amb 22 punts.
El conjunt arlequinat va anar de més a menys. Bona primera meitat, marcada, això sí, per per l'errada porteria buida de Stoichkov, una segona on es va anar desinflant, mentre que els de la Rioja van estar molt més assentats. El tècnic Antonio Hidalgo lamenta no haver sabut trobar la manera d'avançar-se en el marcador.
La sensació de que fas moltes coses per posar-te per davant, per arribar a situacions de que la segona divisió posar-te per davant et dona molt, perquè el rival ha de canviar situacions, i a partir d'aquí, en una situació també hem tingut una molt clara amb el Juan, però bueno, no tanques el partit, no el tanques, no et posa per davant, i després pues, ells tenen jugadors també de qualitat, com el Nano Mesa, que acaba d'arribar, i te la fica al pal.
La ratxa de partits sense perdre en Lliga s'allarga fins al 7, però és el cinquè empat consecutiu d'un Sabadell que encara no ha guanyat en el 2021. Ahir, per cert, Xavi Boniquet va haver de ser substituït abans d'hora amb forts dolors musculars, però el terrassenc no pateix cap lesió de rellevància i hauria d'estar disponible pel xoc d'aquest diumenge al Camp de les Palmes.
Repassem la resta de qüestions del dia en format més breu. López comença la seva nova etapa com a tècnic del juvenil A del Mercantil amb un empat a un davant l'Espanyol B.
Després de la destitució de Juanjo Beltrán, López assumia les regnes debutant contra un potencial rival directe per la salvació a Lliga Nacional. El nou inquilí a la banqueta blaugrana fa una valoració satisfactòria de la seva estrena.
Molt bé, la veritat és que les sensacions han estat molt bones. L'equip, el que li han demanat és que sigui un equip intens, un equip que es deixi la pell, i volia 11 gladiadors al camp. I la veritat és que no els hi podem retreure res. Han estat perfectes en aquest sentit.
El Mercantil és vuitè del seu subgrup i passaria a la segona fase fregant les posicions de descens a preferent.
Can Llong celebra el tradicional Media Day previ a l'estrena a Europa del Natació Sabadell en waterpolo.
L'equip de David Palma disputarà la fase de classificació de l'Eurolliga a la Bombolla de Verona, Itàlia, jugant divendres davant el Dujan Baros hongarès i l'endemà dissabte contra el Buliagmeni grec. El tècnic de la Sabadellenca reconeix la il·lusió que hi ha per tornar a competir després de mesos d'inactivitat.
Amb moltes ganes de començar ja a competir, que portem 2 mesos sense competir i amb molta il·lusió. Bueno, és una mica una incògnita, no?, de com estarà l'equip. Penso que tots els equips arribem més o menys igual, no? La grega és amb la lliga parada.
Recordem que 2 dels 3 equips de la lligueta es classificaran pels quarts de final de la màxima competició continental.
En handbol, l'Oar Gràcia femení fa saltar la banca guanyant a la pista del segon classificat de plata, el Mataró.
D'un sol gol per 27-28 es van imposar les verdiblanques. Tot i el marcador ajustat, no van patir les gracienques, ja que van entrar a l'últim minut 3 gols amunt. La màxima golejadora amb 7 dianes va ser Marina Tomàs.
Vaig tenir una segona meitat molt bona i si l'equip tirava el carro, jo sóc la primera en estar a tope, i la veritat és que molt contenta a nivell personal, perquè va ser un dels meus millors partits i mira, doncs va sortir tot, la veritat.
Les verdiblanques són desenes i han obert un forat de 5 punts respecte al descens.
I a la segona B de futbol sala, la Pia es col·loca tercera amb una èpica remuntada contra el Cerdanyola.
A 2 minuts del final, els escolapis perdien 2-4, però es van acabar imposant per 5-4 amb un gol de Santi Cerdà gairebé sobre la botzina.
Hem tingut una mica de fortuna amb el primer gol, i bueno, ens hem intentant, i amb el 2-4 hem decidit, a falta de 10 minuts, sortir en porter jugador perquè no funcionaven les coses. A vegades et juga a favor i a vegades juga en contra, ens ha passat això durant la temporada. I avui ens ho dic bé nosaltres, content pel gol i per la victòria de l'equip, sobretot.
A l'altre subgrup, el Club Natació Sabadell es va reconciliar amb la victòria, vencent per 2-7 al Lleida. Un dels gols el va marcar Pepe Font.
Vam fer un treball molt seriós tot el partit. El que sí que la primera part, amb 2 gols, errors nostres en defensa, va fer que la primera part estigués més igualat, però la segona vam donar un pas endavant i no li vam donar opcions a...
el
Lleida.
El Club Defensa Sí a lideratge ha empatat a punts amb el Mataró, el seu pròxim rival.
1:02. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 2 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu, perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.